Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 14. Com pot ser una passejada poètica pel Priorat? És una proposta que avui posarà sobre la taula i presentarà a tots aquells que s'hi vulguin acostar a la biblioteca Vinya Penyella, que presentarà el darrer treball poètic d'August Bové, que es titula Terres de Llicorella. Quatre punts bàsics, perquè feia temps que no conversàvem amb August Bové, doncs mirin, allò cercant, que ara és molt fàcil cercar i trobar alguna cosa o altra de les persones que et venen a veure o amb qui has de parlar. Doctor en Filologia Romànica i professor de Literatura Moderna a la Universitat de Barcelona, com a poeta ha participat en diversos reculls antològics i el problema d'anar a fer una cerca és que et surt en pèl·lec d'amor, i això era l'any 99, quan vàrem tenir ocasió per primer cop de parlar amb August Bové, o sigui que ha passat gairebé 10 anys d'aquell primer llibre. August Bové, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ben retrobat.
Moltes gràcies, molt content de tornar a ser als estudis de Ràdio Maricel.
Perquè s'ha fet 10 anys enrere, això era una aventura a punt de començar gairebé.
Efectivament, va ser el primer llibre de poesia, el primer llibre de creació. Fins aquell moment només havia fet textos acadèmics, d'erudició, però no...
I d'un professor que feia poesia a casa seva.
Exacte, sí, sí.
Sense anar més enllà d'aquest àmbit íntim i particular de la pròpia casa, no?
Sí, sí, això va ser uns bons amics, com un altre molt bona poeta, Teresa d'Arenys, o un altre col·lega de la Universitat de les Illes Balears, Joan Alegret, que un dia van agafar els textos que jo els havia passat i els van portar a un editor, i era un recordo molt bé, un matí que Sitges em van trucar de Palma dient, escolti, hem llegit el text que, seu i li, si li estava d'acord i li publicarem. No sabia de quin text em parlava, no sabia res de tot això, i així va començar.
A vegades un no sé si aquesta distància que porten els anys un pot pensar si està en aquest món, ara òbviament per mèrits que han permès continuar editant, però si d'alguna manera, si no hagués existit aquella casualitat.
Sí, efectivament.
Tanta gent que malta per trucar a les portes de les editorials i que no hi ha manera, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí.
I en canvi, en aquest cas, la casualitat...
Efectivament, la casualitat és un component important. El que passa és que hi ha d'haver una feina. Si no l'has escrit el llibre, no te'l poden publicar.
Però, si fos per August Bové, però... això no s'hagués produït... O difícilment s'hagués arribat a...
O s'hagués trigat més, o no ho sé. Sí, no ho sé. Es fa difícil de dir.
I suposo que el propi creador ja no deu ni pensar en allò, en com va començar tot plegat i en com ha continuat, o en algun moment sí que...
No, la veritat és que no hi penses gaire, i més penses en el que faràs més endavant, no? El proper llibre.
Perquè la poesia continua sent, això suposo que no ha canviat en res, una necessitat de la pròpia persona?
Sí, no sé si... a mi no m'agrada posar-me molt transcendent.
D'acord, en això.
Però, a veure, jo escric poesia perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé. Hi ha gent que diu que pateix molt, i jo em sembla que si patís tant no em dedicaria a una altra cosa. És veritat que hi ha moments de tensió, és veure, jo que sóc més aviat feliç, estan assegut a la taula amb un llapis de paper buscant allò la paraula, he arribat a suar. Això sí.
Sí, sí.
Ara, per això, no sé, jo diria que és un suar ple.
O sigui que fent un joc de paraules no estem davant d'un poeta intranscendent, sinó d'un poeta que es pren la feina sense excessiva transcendència tampoc.
Bé, a veure, més que res jo em refereixo a aquest aspecte social.
En la projecció
social,
exterior, sí, sí.
Això d'anar de poeta a mi no m'ha agradat mai. Ara, el que sí que quan escrius poesia has d'intentar, com a mínim, la transcendència.
Amb un mateix.
Si no val la pena posar-s'hi.
Que hi ha un cert... Que hi ha una certa aura d'esnobisme en aquest món de la poesia.
Sí, com en tots.
Com en tots.
Sí, 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 sí.
Però vull dir, si no tenies que en altres o no?
És bastant freqüent en el món de la creació, o sigui, la poesia, la novel·la, la pintura, la fotografia, el que sigui, no? I ara no ho dic precisament pel fotògraf que m'acompanya en aquesta aventura, perquè és segurament doncs el més anti-snob que hi ha, com és Toni Vidal. D'altra banda, suposo que molt conegut dels sitgetans, potser sense saber-ho, perquè aquell pòster famós d'aquella escultura del Palau de Maricel amb la finestra oberta i la vela que passa pel mig, l'autor de la fotografia.
O sigui, aquella fotografia, diguem-ne, que és celebèrrima del mirador del Maricel, és de Toni Vidal.
Que en aquest llibre doncs hi publica una sèrie de fotografies del Priorat en blanc i negre fetes la primera meitat dels anys 70. Doncs, a vegades algunes imatges ja molt diferents, perquè hi ha un celler de gratallops que clar, no té res a veure amb el glamour dels cellers
actuals,
un celler pairal, un celler,
rural, primitiu, gairebé.
És a dir, quan el vi del Priorat no es valorava.
Doncs comencem aquesta història pel començament, perquè sap, la gènesi d'aquest llibre...
A veure, aquest és un llibre que forma part, i suposo que és l'últim, encara això no es pot dir mai, no s'ho saps mai, perquè jo a temps enrere no sabia que escriuria aquest llibre, m'hi van portar les circumstàncies. És d'una època que em va agafar per escriure en formes japoneses. Vaig publicar un primer llibre en forma de tanca, que era el 2001, l'Ivan sota el cadí. Després em vaig fer un publicat a Sitges, els papers de Terra Mar, sí. Mojave, amb Haiku. I després, perquè familiarment doncs anàvem sovint, més o menys, o sigui, cada 3 mesos, o fèiem algun viatge al Priorat, perquè la meva dona hi té un celler familiar, la seva família, que a més el Priorat és la terra, diríem, de tota la meva família paterna, fins que la filoxera va empènyer el meu avi a emigrar a Barcelona, a començaments del segle XX. Doncs vaig posar-me a escriure gairebé sense adonar-me contemplant el paisatge, com que anava veient la transformació del paisatge, i vaig voler fer un llibre bastant japonès, és a dir, que vaig ser com els japonesos, que ho relacionen molt aquesta poesia amb el paisatge, amb el pas del temps, amb les estacions. Està dividit en les 4 estacions, comença lògicament tractant-se del Priorat a la tardor, amb la verema. I bé, aquest va ser l'origen del llibre.
O sigui, inspirar veritablement en la contemplació del paisatge.
Exactament, sí.
I del pas del temps, en el paisatge.
I com es va transformant, i no solament el pas, és a dir, i el que comporta l'activitat humana, lògicament, també en aquesta comarca.
Està clar, hi ha una visió descriptiva i, si es vol, d'objectivació descriptiva del paisatge, però és clar, hi ha una visió poètica del paisatge.
I
no sé fins a quin punt de la transformació del paisatge en positiu, és a dir, aquesta transformació viscuda pel Priorat és a priori pel poeta una transformació positiva, és un...
A veure, esclar, hi ha algunes coses que, com a tot arreu, sí que dius, home, això, si no ho haguéssim fet, m'agradaria més. Però en general jo diria que el Priorat és un dels paisatges que encara es manté prou bé, que no està massa trinxat, i que val la pena, doncs, de qui no hi hagi anat, doncs, que hi faci una excursió amb aquella senyorívola presència del Montsant extraordinària, i de passada, doncs, feu un tast dels productes de la comarca.
Perquè això és un paisatge feréstec, per naturalesa?
A veure, té aixut, els dos aspectes.
Té
el paisatge feréstec d'alguna vessant, d'algun vessant del Montsant, d'algun altre, però després hi ha aquest paisatge, diguem-ne, doncs, treballat per l'home, que són els de les vinyes. Clar, són unes vinyes molt diferents de les que estem acostumats aquí al Penedès, amb un pla. A veure, allà hi ha ceps que per treballar-los s'han de penjar com si fossin escaladors, no? Perquè hi ha uns desnivells. No hi pots fer passar un tractor, per exemple. Però això també té el seu... Hi ha les terrasses, evidentment, que han anat fent.
Una natura capriciosa.
Una natura treballada, o sigui, digue-li com vulguis. conduïda per l'home.
Amb uns colors forçosament diferents també des d'aquí?
També, lògicament, esclar, i una llum, aquí estem a Mora Mar, que és extraordinari, és a dir, no podria triar, és a dir...
Està clar. Amb una quietud inhabitual també aquí? O amb un ritme de vida o amb un...
Sí, el ritme de vida... A veure, també és veritat que les meves visites són esporàdiques, no hi he viscut mai.
Però segurament, suposo que precisament per això, hom se n'adona del canvi, si va esporàdicament, com quan contempla l'evolució d'una persona i diu, feia temps que no et veia i ara em veig canviant.
Perquè de fet el ritme de Sitges... a veure, hi ha gent... Jo que vaig a treballar a Barcelona i que som barceloní, em sorprèn que hi ha gent que em diu, jo a Sitges, diu, quan he anat a Barcelona abans em prenc una aspirina. I això em deixa molt parat. Però, esclar, doncs, si un del priorat suposo que se'n deu perdre 4 o 5
per adaptar-se a aquest ritme, però és una vida que passa més a poc
depèn de l'època, perquè esclar, en època de barema, aleshores el moviment és frenètic, lògicament, entre els cellers, la vinya, amunt i avall. Després hi ha èpoques doncs, més tranquil·les, tot i que, a veure, doncs, la vinya és una planta que vol molta cura per poder produir aquests vins, i la gent que hi treballa doncs, té feina tot l'any, no és que la resta de l'any estiguin asseguts llegint el diari.
Ens ho deien fa un moment, el priorat, no és que fos el cul del món, oi? Mm-hmm. Però qui ha redescobert el priorat?
Bé, són sobretot aquests nous cellers que han anat creant, alguns vinguts de fora, altres del priorat o de Tarragona o de Catalunya en general, i realment ha estat una transformació extraordinària. Ara hi ha molts cellers, tot i així llegia l'altre dia que encara no hi ha tantes hectàrees de vinya com hi havia hagut abans de la filoxera, és a dir, que encara no s'ha arribat al...
D'acord.
Tot i que ara quan hi van es dius, caram, doncs cada vegada hi ha més vinya, etc. No? I sí que és veritat que ara hi ha molts bons cellers amb uns productes extraordinaris, les dues denominacions, la priorat pròpiament dita, la que creix en el Escorella, també la denominació Montsant.
Un paisatge cada cop més habitat també?
També, sí, esclar, perquè esclar, així com hi va aquesta sagnia terrible amb la filoxera, on va quedar pràcticament abandonat perquè esclar, no hi havia feina, doncs ara sí que n'hi ha de feina, i per tant ara segurament hi viu més gent, no conec les estadístiques, però encara amb unes proporcions diguem, agradables.
D'acord, ho dic per si es té la sensació que tampoc han canviat tantes coses, i si han canviat no afecten a la vida del dia a dia, aquesta contemplació del paisatge, aquest ambient,
no, aquest entorn? No, segurament no, perquè suposo perquè és que el Priorat havia tocat gairebé fons, vull dir, havia passat una època d'una crisi i una depopulació extraordinària, i ja dic, encara no es torna a conrear el nombre d'hectàrees que hi havia abans. Per tant, abans potser la situació era una calma excessiva, una calma
d'acord,
de cementiri, ara no, ara es veu una comarca amb futur i amb, i amb...
Però clar, el poeta suposo que veu el Montsant al mateix lloc de sempre.
Això sí.
I aquella presència que no deixa de ser-hi mai, passi el que passi.
Exactament,
no?
Sí.
Què és una llicorella?
La llicorella és un tipus de pissarra, és aquesta terra característic d'aquesta zona del Priorat, la central, la que rep la denominació d'origen Priorat, pròpiament dit, que és doncs, on el que permet, sembla la bona part del que permet aconseguir aquest vi característic i tan apreciat. Perquè esclar, en definitiva no deixa de ser una mena de dificultat per la planta, no? És a dir, ha de fer aprofundir les arrels,
ha de cercar la...
I sembla que això doncs dona un vi d'un cos especial, aquest que tots coneixem i apreciem.
Té un color especial aquesta llicorella també?
Bé, esclar, depèn, n'hi ha de més clara, de més fosca, però potser no, el color no és el que crida més l'atenció.
D'acord, o el que definiria més tot plegat, no? Era fàcil trobar un títol a aquest poemari?
No sé, Llicorella és un nom bonic.
Sonor, està clar.
Que, a més, ja apareixia en un vers de J.B. Foix, que parla de parmunts de Llicorella, de sol i de dol, no? Que figuren a l'engapçalament. Uh-huh. Per tant, és una paraula que et sona, que tens envoltat
musical,
cap, no?
Que,
musical, i esclar, el contacte amb el Priorat de la Llicorella sempre hi és present. Per tant, el títol gairebé me'l vaig trobar.
D'acord. En més d'una ocasió hem parlat de quan els poetes col·laboren amb altres creadors de disciplina diferent. I com s'estableix aquesta col·laboració i com s'integren aquestes dues disciplines en una obra única. Quan apareix aquí el paper del fotògraf i de l'obra del fotògraf?
Bé, això pot passar de maneres molt diferents, i a més aquesta és un tipus d'aventura que sempre m'ha agradat molt, aquesta de lligar diversos llenguatges artístics. Ho havia fet amb el pintor Salvador Olivau en els dos llibres anteriors i ara amb el Toni Vidal. En el cas de Salvador Olivau, ell va fer les pintures a partir dels meus poemes. Aquí va anar diferent. És a veure, Toni Vidal també té una llarga tradició de col·laboració amb poetes. És a dir, pràcticament tots els seus llibres de fotografies van barrejades amb poemes,
eh?
I és amic de pràcticament tots els poetes catalans.
D'acord. O sigui, per tant, ens estem situant ja segurament amb un fotògraf, no direm que especialment, sinó avesat que ho està, sinó que aprecia d'entrada ja el que és el món poètic.
Sí, fins i tot a vegades s'ha de barallar amb els seus editors perquè no entenen perquè ha de posar poesies en un llibre de fotografia.
De fotografia.
Bé, el cas és que ara, i ell sempre treballa de la següent manera, és a dir, et diu, doncs, m'agradaria que em fessis un poema sobre aquest tema, i perquè la primera vegada li vaig dir, bueno, doncs ensenyem els fotografies. No, diu, jo no he vist els teus poemes, per tant tu no pots veure les meves fotografies fins que m'hagis fet el poema. Això és el que em va passar en el seu llibre anterior, Roques de Menorca, per exemple. Mm-hmm. I aquí va ser diferent. És a dir, jo tenia havia acabat pràcticament aquest llibre, pensava que era un llibre que seria bonic il·lustrat. Les seves fotografies sempre m'han agradat molt i hi ha molt bona relació perquè hi hem col·laborat altres vegades, i li vaig dir, escolta, tu no tens pas fotografies del Priorat? I em va dir, sí, a començament dels anys 70 vaig fer unes fotografies, me les van a buscar, unes fotografies extraordinàries en blanc i negre, i li vaig proposar de fer el llibre conjuntament amb els seus, i de seguida em va dir que sí, i ha quedat, a més un llibre molt bé. És un llibre que inaugura una nova col·lecció d'Arol Editors, una col·lecció que es diu He mirat aquesta terra, el vers d'Espriu que canta en Raimon. Aquest és el número 1, que serà un llibre amb apaïsat, en format una mica més gran que un foli, amb tapa dura, i que portarà fotografia i textos literaris, a vegades poètics o a vegades en prosa, però és una, realment com a objecte també estem molt agraïts amb l'editorial, perquè és
suposo que tampoc deu ser fàcil poder controlar el procés.
No, però a veure, aquí els artistes plàstics o els pintors fotògrafs són molt més complicats que els poetes,
sí?
I s'entén, no? És a dir, si un poema queda imprès amb massa tinta o poca tinta, el poema no varia.
D'acord. Però és a dir, l'il·lusió del poeta és complerta en la mesura en què es pugui publicar la poesia.
Però està una reproducció
per perjudicar
el pintor.
D'acord.
De manera que vam anar a Tarragona, ell i jo, a peu de màquina al taller amb el maquinista de la impremta, i ell va anar dient, doncs, més
això
clar,
així,
més
fort,
més d'això, i fins que no va trobar el punt, i efectivament el cert és que mirant-ho veus que la fotografia va guanyar.
Sí, no mentida, allò que fa el fotògraf al costat de l'impressor és el que fa el poeta a casa seva, no? Amb
sí,
ell mateix.
Sí, efectivament. Sí.
Ara hi poso una mica de més, ara hi trec allò, ara hi poso i ara hi jugo. Però està clar que les poesies d'una forma suggereixen imatges.
Sí.
Fins a quin punt aquesta combinació de la imatge que pot suggerir la poesia amb la imatge que apareix reproduïda en el llibre ha de poder-se complementar de la millor manera?
Ara,
com
que es tracta d'un llibre que parla del pas del temps al Priorat, doncs clar, fotografies de paisatge del Priorat si hi diuen perfectament. havent estat creades les fotografies i els poemes a molts anys de distància, sí, i sense conèixer-se, és curiós, o potser no, vull dir, potser és lògic,
com casa,
n'hi ha que coincideixen perfectament, no? És a dir, ja recordo un tanc que ara no tinc uns aquí, però no, mm-hmm, els que tinc aquí, que parla de les ruïnes de la cartoixa d'Escaladei, amb una fotografia de les ruïnes de la cartoixa que sembla que ens haguéssim posat d'acord, no? I n'hi ha algunes en aquest sentit.
Perquè hi havia molt on escollir?
Home, Déu-n'hi-do, esclar.
Vull dir, per si August Bové escollint les fotos, ha estat un procés conjunt d'entre el fotògraf i l'August Bové?
No és que les... és a dir, jo els hi vaig escollir totes.
D'acord.
Ell em va treure totes les
que
tenia del
primer. D'allò i tu mateix.
Ja dic, és un dels grans fotògrafs que tenim. I vaja, jo és que no, jo li vaig dir, no, escolta, és que jo no eliminaria
cap,
no? És a dir, per mi totes van bé, i efectivament les hi van posar totes,
i totes van bé.
Jo diria que sí. És a dir, esclar, algunes són visions des d'un poble. La característica de Toni Vidal com a fotògraf és que normalment sempre et fa la fotografia des de l'angle que tu no t'imaginaries.
D'acord.
I aleshores, fins i tot per la gent que coneix molt el Priorat, em deia, caram, veus, tens aquesta, l'ermita de la Consolació, per exemple. Mai me l'havia mirat.
Me l'havien presentat d'aquesta forma.
És a dir, sempre té aquest factor sorpresa. Alguns són la muntanya, altres són les vinyes, mm-hmm, o altres són un celler, per exemple, preciós, o una vista del poble, o d'alguns pobles des de lluny, del Montsant, etcètera.
Mm-hmm. Podem preguntar unes besties, eh? Què passaria amb les poesies sense fotografia o amb les fotografies sense les poesies?
No, jo crec que en aquest cas funcionarien
independentment.
Jo crec que, és a dir, ara, esclar, jo crec que hi guanyes, és a dir, si a més de veure les fotografies pots llegir la poesia, o a l'inrevés, és a dir, per exemple, com a habitual lector de poesia, si a més m'hi posen unes fotografies tan boniques, doncs tot és fantàstic.
Segreix. I segurament el lector també pot, diguem, d'alguna forma complementar la lectura, que no sé si encara a l'interior del poeta hi ha aquella necessitat, no sé si dir perpètua, d'establir una comunicació molt, molt directa amb el lector, que no resulti excessivament complicat de portar-lo al terreny que el poeta vol, a través del llenguatge o a través de...
Sí, a veure, aquesta és una preocupació que hi és, o com a mínim que ja l'he tingut.
I... Perquè el fotògraf sí que pot dir, la imatge ha cridat l'atenció del poeta com ha cridat l'atenció dels que viuen en l'indret. Però el poeta parteix també a vegades d'aquesta... No sé si...
A veure, a mi, una de les coses que... Jo crec que el que em va portar a ser poesia és l'amor o la passió per la llengua. Això és evident. I aquí... No molt, però també jugo, per exemple, amb les, com sobretot en aquest primer llibre que deies tu, que en Pèlag d'amor,
sí,
jugava moltíssim amb les variants dialectals. Però sempre m'ha preocupat, és d'una banda, d'oferir una llengua rica, perquè això és una de les coses que més em preocupa, la depauperació del català.
En un moment en què la llengua s'està simplificant, anèmic, no?
Sí.
Com ho dieu això, el català anèmic?
Jo en dic el català anèmic, hi ha molt català anèmic.
Ho està?
Bé, depèn, vull dir que hi ha gent que el té anèmic, i depèn de les persones, no? Però en general...
En general, què us sembla? Que sí.
Que és un català pobre, no? Pobre, que hauríem de tractar d'enriquir. Doncs això és el que procuro, però sobretot que això no signifiqui una barrera, és a dir, que la gent l'entengui, és a dir, el trobar clus, que es deia, no m'interessa, és a dir, si fas un text que la gent no entén res i pot quedar molt intel·lectual, però per tant el que m'interessa és que la gent l'entengui, i això sembla que ho he aconseguit, perquè hi ha gent que em diu, home, m'agrada perquè ho entens. Naturalment, està, si no ho entens no agrada, això és lògic.
Això ha de ser el difícil equilibri entre satisfer la necessitat del creador amb el seu objectiu i també està clar l'interès
això és difícil, però és per això que m'agrada la poesia, això és el que és divertit, és el repte, és el que fa que m'ho passi d'escrivint, intentar trobar aquest punt.
Si no fóssiu pedagog, potser no tindríeu aquesta necessitat, o no?
Bé, jo tampoc, no, jo no diria que si fos pedagog.
Diguem-ne, mestre. Doncs està.
Fa molts anys que faig classes.
Ho dic per si a vegades, ja és clar, hi ha l'obligació de fer les coses.
Sí, és clar.
I d'expressar els discursos perquè siguin entesos,
eh? Efectivament, has de fer un esforç, és veritat, que l'he de fer cada dia, perquè jo he d'explicar unes coses i he de fer entendre, els estudiants van d'entendre, si no malament.
Diguem-ne, si s'aplica en el fons la mateixa intenció del dia a dia en l'àmbit professional a l'hora de conrear la vocació personal.
Bé, segurament com a base sí, esclar, després són coses, és a dir, per fer una classe o escriure un article no té res a veure amb escriure, és curiós, és un món absolutament diferent.
D'acord, tot i que neix del mateix cap,
sí, bé, exacte, sí. Bé, per altres, va per altres camins, diríem. Però l'origen segurament sí, seria el mateix.
El llibre, ens ho comentava August Bové, parteix d'un esquelet, que són les estacions de l'any. Quan se sap, i és també una obvietat de preguntar, però que això s'ha arrodonit, que s'ha tancat aquest cicle de les estacions.
Bé, aquí és difícil, efectivament, és una de les coses que costa, però bé, a vegades, moltes vegades s'ha dit que no és que deixis estar un poema per acabat, sinó que el poema ja t'abandona. Doncs sí, potser és una bona imatge. Hi ha un moment que efectivament que hi ha que creus que ja has aconseguit expressar justament allò que volies i ja passes a un altre, no? Que ja...
amb els anys es deu anar trobant, suposo que aquest...
Sí, no, evidentment, com en tantes altres coses, escriure també se n'aprèn, com se n'aprèn escrivint, i per tant amb els anys això és evident. Bé, això no vol dir que un autor jove no pugui escriure molt bé. Hi ha d'autors joves que escriuen molt bé, però molt. Però segur que amb els anys encara milloraran. És a dir, si més no, aquesta és la meva experiència. Te dones que si situes això a l'any 99 o 80, etc., doncs que agafes un cert ofici.
Esclar, hi ha una certa necessitat de fer abstracció, i això deu arribar també a l'hora de plantejar l'obra sencera, en el sentit que és millor pecar per defecte que per excés.
Sí, jo crec que sí. Sí.
I no sé si això ho porten els anys, també, allò de dir... No em fiquis un de més si aquest de més no t'acaba de convèncer.
Exactament, sí, això és una... És a dir, s'ha de ser, per aconseguir un bon resultat, s'ha de ser molt dur. Has de ser el primer crític, si no malament rai. No pots donar per bo la primera cosa que hagis escrit. I has de tornar, i has d'estripar molt. I això... potser sí que també els anys hi ajuden, és a dir, quan ser jove costa més, després quan
hi ha un cert ofici.
Ja no. Ara també és veritat que hi ha autors, i vaja, que ja, ara mirant en perspectiva, poetes del passat, etc., que quan mires la seva obra dius, llàstima, no? Si hagués estripat més, ara tindríem un concepte molt millor, si no hagués publicat això l'altre. És a dir, n'hi ha que pequen per excés.
Clar, perquè en el cas de l'August Bové sí que pot dir que l'August Bové ha publicat el que ha volgut publicar.
Sí, això és veritat, sí. No tinc cap
problema. Per les circumstàncies de la vida o per intenció pròpia.
Sí. Tot i que, a més, m'he mogut sempre al marge de les modes i tot això. És veritat, sí, no, amb això no em puc queixar.
Sou molt revisionista o no?
Molt.
Sí, molt?
Sí.
Molt. És a dir, es mira enrere a veure què es va fer i què es va escriure.
Ah, em referia... Jo pensava que...
Ja ens hi ficarem en el procés d'aquest, però ho dic des del punt de vista històric, amb la pròpia obra, si un mira molt allò que ha fet o que va fer.
No, la veritat és que no ho miro gaire. És que, a veure, el problema és la vida universitària és molt absorbent, i llavors el gran problema és arrasar moments per poder treballar en una cosa que no sigui acadèmica com això, no? I aleshores amb el que està fet ja no m'hi fico gaire.
Ho dic perquè a vegades és allò, no, m'hi ficaria i no m'agradaria.
A veure, clar, a vegades m'han encarregat, o perquè van publicar una antologia a Itàlia i em van demanar coses de diferents èpoques, sí. I em vaig tornar a mirar, I hi ha, home, hi ha alguns poemes que evidentment hauria fet d'una altra manera, això ho sento dubte. Ara,
però s'aguanta bé.
En general, sí. Potser sí. Hi ha algun que no publicaria, però, però en general tampoc no és com per estirar-se.
Doncs precisament suposo que arran d'aquesta metodologia que deia August Bové de ser molt estricte amb un mateix, després és més fàcil, diguem-ne, contemplar allò que s'ha fet amb...
Segurament.
Segurament, no? Com és aquesta metodologia? Això com es fa? Aquest món personal d'August Bové a l'hora de treballar, com és? Que hi ha la taula, que hi ha...
A la taula hi... normalment sempre hi ha un desordre excessiu, aquest sí que és excessiu, perquè és un problema, no aconsegueixo ser ordenat, això em sap molt de greu, però no ho he aconseguit mai.
I la poesia de ser ordenada per naturalesa?
No, però sempre em fa molta enveja la gent que té la taula ordenada. És veritat que una vegada vaig veure un eslògan damunt d'una taula desordenada en anglès que venia a dir: qui té una taula ordenada té un cervell desordenat, i això em va tranquil·litzar.
Perquè jo, no, forçosament, és clar, la més ordenat que la mètrica, difícil,
sí,
oi?
Home, sobretot quan, perquè a mi m'agrada jugar amb totes les possibilitats, i per tant faig poemes amb mètrica, faig que no, no? Això sí que és veritat.
A veure, és dic perquè a vegades aquesta certa, no sé si dir, sí, pot, no, admiració per la forma japonesa, és clar, d'alguna forma hi ha una certa admiració per això, no? Per la mètrica, per l'aspecte formal de les coses polides i netes.
A mi el que m'agrada més d'això és l'esforç de concentració que has de fer, és a dir, perquè tens un nombre limitadíssim de síl·labes i has d'expressar allò
amb allò.
Això és el que
aquesta juguesca, no? Exactament. Aquesta juguesca.
Sí.
D'acord, doncs tenim una taula, diguem-ne, més desordenada del que l'autor volia.
He de dir que la poesia, almenys en el meu cas, no necessito una taula, eh? És a dir, la poesia la pots fer a qualsevol lloc
i en qualsevol moment?
Home,
bueno, potser tant, clar, a l'hora de fer
però
amb la majoria de moments,
si més no, prendre unes notes i després hi vas pensant, vas, tot el dia vas donant voltes.
D'acord, és a dir, pot haver poesia al tren, pot haver poesia dinant, pot haver poesia
escrit,
o sigui que hi ha sempre un paper a la butxaca.
Exactament, i he entès aquella imatge que deia la gent d'un poeta que sempre està als núvols, esclar que està als núvols perquè està pensant en aquell vers que no li acaba de sortir. Jo m'hi he trobat més d'una vegada i ho he entès, la imatge.
D'acord, o sigui, hi ha moments en què pot aparèixer així per la inspiració, la mètrica d'un vers, o pot aparèixer el títol d'un llibre, o pot aparèixer la intenció d'una poesia.
Perquè estàs donant voltes i finalment dius, ara m'he trobat. Aleshores, el que sí que jo, la poesia, jo normalment escric amb ordinador, excepte la poesia.
D'acord.
La poesia és llapis i paper, o ploma, o bolígraf, i després ja ho passo a l'ordinador, no? Però la poesia, per tant, no, per això no em cal una taula.
Sí.
És curiós, però és així, no?
Que és, no ho sé, és més, no sé si és més humà veure sobre el paper com es van desenvolupant els conceptes així ja d'una tirada, o no?
No ho sé, és que com que...
Allò que físicament un veu com s'escriuen les paraules.
Com que ratllo molt, i canvio, i el que anava al primer vers...
Anava a l'última.
Em va més bé fer l'home.
D'acord, d'acord.
Després ja... I allò, esclar, quan...
Però és a dir, una poesia es pot haver composat de diferents papers, de diferents moments.
Sí. Vaja, la majoria.
La majoria.
En el meu cas, la majoria.
D'acord.
Sí. I ja dic, fas un petit, el que jo en dic un esquelet, i a partir d'allí comença a donar voltes, i és això que la gent diu, mira, aquest està als núvols, i doncs, efectivament, estàs donant voltes. Perquè, esclar, això amb una novel·la, per exemple, és molt més difícil, no? Perquè està, si has d'agafar un capítol,
no? Que...
però si has de, estàs
pensant en píndoles,
en un vers, doncs això ho pots tenir al cap i anar-hi rumiant durant dies sencers.
Clar. Molts versos fan un llibre, però no sé si necessàriament, esclar, a partir d'aquest procés poden sortir a vegades versos que dius, ara això aquí no m'entra, però resulta que m'ha sortit una idea que val la pena.
Perquè aleshores, bueno, doncs aquest serà per un altre llibre. Doncs, aquest, que era un cas molt concret i centrat en el Priorat, qualsevol cosa no
d'acord. Forma part també d'aquesta, no sé si dir, certa concentració, és a dir, un llibre del Priorat, obligadament, és clar, no pot anar de cap altra cosa, i un ha de sentir aquella certa necessitat o esforç de ficar-se amb la qüestió, no?
Ara jo diria que aquest no el tinc tan present, però per exemple l'anterior de Tanca, el Divanço, el que vaig escriure potser no arribava un mes aquí, un estiu a Sitges,
sí,
amb molta calor el mes d'agost.
Imagina't.
I tothom em diu, oh, diu, oh, quin fred, la neu i tot això, però jo i estava suant a casa
a Sitges, escrivint a sobre un camí hivernal, eh?
La poesia, la literatura d'aquestes coses,
aquest puntet de...
Però potser sí que en aquests casos que han estat llibres molt concentrats en aquest període no recordo que hagués escrit cap altra cosa. Ara altres vegades sí que barreja.
Sí. Aquesta metodologia, paper sobre una taula desordenada, etc. I un no s'aixeca de la taula fins que...
Bé, això és l'ideal. Perquè a vegades et truquen en un moment que és horrorós, perquè estaves allà intentant...
És a dir, és cert allò, estic escrivint. Sí. No m'ho les veu.
Això seria bé, però això no es pot fer.
Això no passa. Veure,
no pot ser.
D'acord. Sí, però vull dir, això és una poesia per impulsos a vegades, sí, eh? Ara una mica d'aquí, ara...
Vius en societat, en família i tot això.
I passa moltes coses.
La resta de la gent no en té cap culpa. Però seria l'ideal, sí, allò que no, és que no haguessis ni de dinar ni de sopar, si convé. Bueno, això de trobar-me el menjar fred sí que m'ha passat, eh? Una vegada.
Primer
ja tota la família havia acabat i jo encara no havia aparegut perquè estava...
Primer és la paraula, després el menjar.
Perquè si no, després ja
s'ha perdut. S'ha perdut. Imaginem-nos, se n'acaba un, i què passa? Allò està acabat, passen uns dies, l'autor sota...
Un poema. No, a veure, si s'ha acabat, doncs va al calaix i després...
I que passi el temps una mica?
Això és molt bo també, tant si és per poesia...
La prova del temps. La prova
deixar passar un temps, això és fonamental. I encara després, quan ja has acabat tots, has de tornar a mirar el conjunt, has de mirar, perquè una altra cosa que també és bastant difícil és establir l'ordre dels poemes que han d'anar en un llibre.
D'acord, per una certa coherència, suposo.
Sí.
L'August Bové encara no ha vist el llibre.
Sí que l'he vist, però fugaçment.
Fugaçment.
N'he vist un.
Fugaçment de camí cap a casa de Vinya Panyella.
Però ara,
que es queda fer la
aquesta tarda ja seran aquí.
Hi ha vegades, potser ho exagerem, eh? Però aquella certa seguretat de dir, obriré el llibre i sí, estarà bé el que està escrit, o encara hi hauria aquell deix de dir...
No, efectivament, hi ha poemes que retocaries i no sé si fes una segona edició, doncs, en algun cas d'en Pèlag d'Amor, per exemple, algun mes el retocaria. I això, d'altra banda, és
normal. També,
i tots, i pràcticament tots els poetes ho han fet, no? Carné, Pons, tanta gent ha revisat... la seva obra, hi ha poetes que l'estan reescrivint constantment, i hi ha d'altres que no, que ja ho deixen, però no et sembla que hi vagi, jo trobo que és inevitable. Si es pot millorar, doncs millorar.
Ho dic perquè aquest poeta que es defineix com un home de taula desordenada és molt metòdic a l'hora de treballar.
Cada vegada més en aquest sentit, sí. És que és molt important, eh? Sí, perquè després això queda reflectit en el producte, això és evident.
Tot i que òbviament això neix de les emocions interiors,
sí,
a l'hora de posar-ho.
Però és a dir, si només reprodueixes l'emoció que tens a la punta, això no és poesia, i normalment això no té cap interès per al lector, té interès pel que ha passat per aquella experiència, però res més. Llavors ha de ser una emoció treballada, molt treballada.
Un hi pensa? Tindrà interès pel lector?
Potser el primer no, és a dir, és més ja quan ja comences a veure el llibre, diguem-ne, ja te'l comences a imaginar, aleshores sí, doncs, home, això, i també és una pregunta important de fer-se, no? És a dir, això, si escrius perquè el llegeixin, ha de interès pel que el llegeixin. No?
S'escriu per això? Perquè el llegeixin?
Bé, no necessàriament, és a dir, perquè és a dir, hi ha també autors que no han publicat i que no
i que escriuen i...
però evidentment que llegeixin és una satisfacció poder establir aquest contacte i diàleg a vegades amb els lectors, que a més amb la poesia potser és més fàcil, perquè és més un factor social, i sempre doncs, aquesta feina de les presentacions o lectures poètiques, i per tant tens contacte amb el públic que et comenta coses, i que és molt interessant.
El diccionari elabora sempre o...?
El diccionari, és a dir, no el porto sempre al damunt perquè ja tinc prou problemes d'esquena, però és a dir, no sabria viure sense diccionari, encara que no escrivis poesia. És a dir, el diccionari l'has de consultar cada dia. És la manera d'enriquir la llengua.
No és que sigueu un lletreferit, sí, un home que li agrada jugar amb les paraules.
Exactament, sí, jo diria que sí.
Vull dir, perquè si a vegades un té la sensació, o ser professor i doctor en filologia, etc., que més d'un li diu, home, però no deu caler el diccionari.
Ah, no.
Que suposo que aquesta vegades és una d'aquelles en converses més o menys
surt.
No et deu fer falta el diccionari.
Esclar, és que jo cada vegada que obro el diccionari i aprenc...
Hi ha alguna cosa nova, no?
I esclar, és la manera d'enriquir el vocabulari i per tant doncs de poder oferir un llenguatge ric, no sé, com és com la paleta d'un pintor, no? Doncs poder oferir
més. I una de les millors coses que li poden passar a un poeta és trobar un lector que li dongui una visió complementària d'aquella pròpia que un pugui tenir a l'hora de...
Sí, a més és molt interessant, perquè és clar, cada lector és també alhora autor, és a dir, cadascú fa la seva lectura i la seva interpretació, i és sorprenent com de vegades doncs, parlant amb algú que t'ha llegit doncs et dona una visió que tu no havies vist, no? No,
és part del joc, això?
Sí,
o quan un escriu dient, m'agradaria que només fos interpretat tal com jo ho veig, o m'agradaria dir exactament això i que s'entengui exactament d'aquesta manera.
Bueno, jo crec que...
Positivament, que això no serà mai així amb tothom.
El primer sentit sí que el veu. El que l'interessant de la poesia és que és un llenguatge connotatiu i que pot tenir moltes segones i terceres lectures. Ara, això és una cosa que jo sempre tinc present, potser pel fet de ser professor de literatura i d'haver-me dedicat també en part a la literatura oral i tradicional. Això ho veus claríssim. És clar, una rondalla, una cançó popular, doncs es va transmetent de persona en persona, i va agafant variants, perquè cada persona doncs,
hi afegeix
o hi suprimeix, sovint inconscientment, se n'oblida d'una cosa, en canvi n'hi afegeix una altra, i així es va transmetent. I per tant, ja, d'entrada ja sabia que això passa.
En voleu llegir una?
Si voleu, us en puc llegir alguna. Tinc aquí, no tinc el llibre, però en tinc aquí... No, sis tanques, no sé, on agafo unes quantes.
El que vulgueu.
Doncs, com a mostra, de diferents estacions de l'any. La nit entrada, quan s'adormen els masos i es queda sola, puja els tossals, la lluna, s'esmuny per les terrasses. A l'hivern, per exemple. Els bancals dormen els ceps sota la boira, i a cada branca d'ametllers i oliveres hi floreix la gebrada. Seguim amb l'hivern. Neu a la serra i vinyes despullades, temps de mans balbes, de vidins cups i tines i d'oli a les almàsseres. Globs de garnatxa vola la llar encesa, els padrins xerren, carlins i filoxera, les baremes piades. Piades és un dialectalisme del priorat, trepitjades.
Entesos. Quan
es trepitjava el rei.
D'acord.
El sol matina i arreu s'escampa un xiscle groc de ginesta. Com aquell qui no gosa, surt del cau la tortuga. Núvols benignes, alguna tarda ruixen la terra seca. Queda un perfum a l'aire de vinya xamorada.
Em sembla que no havíem mai vist l'albada com un xiscle groc de ginestra.
De ginestra, sí.
Aquesta imatge metafòrica.
I aquest tan, groc tan...
Tan intens, sí. Molt.
Que em va venir aquesta idea que era com un xiscle.
Clar. Què comprareu per Sant Jordi?
Una rosa, evidentment.
El
que passa és que... jo ara hauria de dir que comprarem els llibres, però com que sóc una persona que compra llibres gairebé tot l'any, potser el Sant Jordi no crec que tingui gaire temps, perquè d'una banda tinc bastantes classes. Abans, antigament, havia estat festa a la facultat, ara no és.
Ara no?
No. I per tant, he de fer moltes classes. Faré una escapada a la tarda per venir a signar llibres aquí a Sitges entre 5 i 6. I per tant no sé si en compraré algun justament aquell dia, però perquè en compro altres dies, eh?
Què us vindria de gust comprar?
Però segurament algun en compraré.
Algun. Mai. Sou comprador compulsiu, lector compulsiu?
Lector compulsiu, sí, comprador, ara cada vegada m'he de mirar més perquè és allò que un dia a casa em diran
els llibres a nosaltres.
Exacte, o tu vols llibres.
Ens venia al cap aquella frase de Fernan Gómez que deia que arriba un moment a la vida en què un ja ha d'admetre tot allò que no serà capaç de llegir.
Exacte, sí.
I suposo que també forma part d'això.
Efectivament.
Què llegiríeu de Rodoreda?
De Rodoreda...
Un.
Qualsevol cosa, però, home... Per exemple, un. Mirall trencat, per exemple.
Vaja, com hem fet aquí un salt en el temps. Divendres, Vinya Penyella ens deia que de Rodoreda llegiria Mirall trencat. I avui August Bové, que serà presentat per Vinya Penyella, ens diu que de Rodoreda llegiria Mirall trencat.
Sempre és bo.
A vegades és allò, no? La interpretació, i segurament perquè deu ser el més poètic.
Sí, és una novel·la molt completa. Bé, també ho és La passa del diamant, és que està en Rodoreda, costa triar, però efectivament és una extraordinària escriptora.
Però diguem-ne, aquesta creació d'imatges i d'entorns
i molts contes.
11:58, estem ja en el minut final. August Bové, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al cap de l'August Bové, que hi ha un altre llibre?
Bueno, hi ha moltes coses, yeah. però sobretot la feina ara a la facultat, però sí que hi ha diversos llibres entre mans, no només en poesia, també prosa, vaig treballar,
no,
però encara no sé...
Però quan un diu allò, diversos entre mans...
Sí, perquè això treballo d'una manera desordenada. Sí.
Això vol dir que hi ha diverses safates aquí.
Sí, efectivament.
Hi ha diverses safates.
I no sé
quin estarà el nou tret de sortida d'aquí ben poc. Gràcies, August Bové.
Moltes gràcies.
El llibre es presenta avui a la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol. La presentació la farà Vinya Penyella i el dia de Sant Jordi, com ha dit August Bové, estarà també a Baix Mar per poder signar exemplars d'aquest Terres de Llicorella, que es presenta avui amb una nova col·lecció i acompanyada per les fotografies de...
Toni Vidal.
Gràcies. Toni, recordo Vidal, ja no el tenia tan al cap. Nosaltres tornem demà, que vagin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.